La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia, són un quart de 10 del matí del dimecres 10 de maig del 2023. Estem a les portes de l'inici de la campanya electoral. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Comença el gall del monestir, la tertúlia política de Cugat Mèdia. Ja sabeu que ens podeu escoltar, com sempre, a través de la 91.5 de la FM, de la ràdio analògica, la de sempre, i després també podeu fer-ho per internet, a través de la web cugat.cat o posteriorment recuperant el podcast. Com deia, demà, a les 12 de la nit, comença la campanya electoral. 15 dies intensos perquè els partits expliquin a la ciutadania el seu programa electoral, les seves propostes per als propers 4 anys. Durant aquestes dues setmanes no farem el gall del monestir i per això, tots els dimecres previs, 4 dimecres previs, estem fent unes tertúlies monogràfiques per parlar de temes que interessen molt a la ciutadania i que marcaran segurament els discursos polítics d'aquesta campanya. Els tres primers dimecres vam parlar, el primer d'habitatge, el segon de mobilitat, el tercer de manteniment de la ciutat, i avui és l'últim, i toca parlar d'equipaments. Però abans de començar, saludem ja a qui ens acompanya avui. Per un costat tenim a Àngel Pedrós, número 7, a la llista de Junts per Sant Cugat. Molt bon dia, Àngel.
Molt bon dia.
I benvingut a aquestes tertúlies. Tenim també a Esther Madrona, regidora d'Esquerra, i número 3, també d'Esquerra, a les llistes.
Molt bon dia, què tal?
Tenim a Pere Soler, regidor i alcaldable del PSC. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Aldo Ciprián no, perdó, tenia apuntat, però vau fer un canvi d'última hora. Maite Auger, que ets assessora del grup municipal, i em sembla també vas a la llista, recorda'm el número, de número 2, i de número 2 a la llista de Ciutadans a Sant Cugat. I també tenim a Oriol Sánchez, regidor de la CUP, i número 3.
Si dos,
veus? Disculpeu, avui he dormit poc.
Bon dia a tothom.
Molt bon dia, Oriol. I molt bon dia a tots. Doncs, alguns dels que esteu aquí asseguts ja vau participar en el debat del Tot Sant Cugat específic d'equipaments que vam fer ahir al Siglo, al Marc Antic. Per tant, no calcarem el debat d'ahir, entre altres coses perquè no tenim 2 hores, com estaven previstes ahir, que ja es van fer curtes, vull dir que teníeu intervencions molt curtes, però ja sabeu que aquest format és de 45 minuts. Realment no és un debat, és una tertúlia, però més o menys ho fem veure que és un debat. Jo, si voleu, us llanço 3 propostes de 3 equipaments específics, no? Un d'educatiu, un d'esportiu i un altre de cultural, però també us deixo que parleu del que vulgueu, És a dir, jo us llanço 3 propostes, però si voleu parlar d'altres, cap problema, perquè el debat és tan ampli que no tampoc us vull acotar a uns temes molt concrets. Per un costat, m'agradaria parlar de la mirada, en quin punt està, què s'ha de fer per desencallar-ho, si és que es pot fer alguna cosa ara mateix des de la política, del pavelló de Can Roquetes, que és segurament l'equipament del qual tots en parleu i seria el següent equipament gran a construir a la ciutat, i també si estarà, diguem, més o menys quan està previst que pugui estar fet, i si, com s'ha dit en algun moment, seria només pels equips de bàsquet o podria ser polivalent. Aquest debat també està sobre la taula. I per altra banda, sobre si cal una quarta biblioteca, o dos, si cal canviar, ampliar o fer una nova biblioteca central. Hi ha un projecte, diguem, de l'anterior mandat, i ahir, Esther, en el debat vas comentar que heu tret del calaix aquell projecte. Per tant, quan et toqui el torn, si vols ampliar-ho, perquè només ho vas apuntar, si pots, no tenies temps, si vols ampliar aquella informació, doncs fantàstic. D'acord? Per tant, com en fem sempre amb aquestes tertúlies, fem el torn per ordre de regidors en el ple actual. Per tant, comences tu, Àngel, en nom de Junts per Sant Cugat.
Endavant. Sí, bon dia. Jo abans d'entrar en equipaments concrets, jo crec que s'hauria de fer una reflexió més general. Una reflexió més general perquè tindríem que tindre clar tots que els equipaments hem de saber en qui els destinem i per què els destinem. No? Aquesta reflexió pot ser molt òbvia, no ho és tant. Molta gent, no som nosaltres els que hem de decidir d'una manera directa el que fem els equipaments. La meva opinió té una importància relativa. Jo crec que l'opinió important és la dels destinataris d'aquests equipaments. Qui és? Qui són els destinataris? És la ciutadania. I per tant, han de tindre claríssim que aquests equipaments són un bé social d'interès general. Això que sembla obvi és importantíssim. Jo crec que mirar-ho així ens canvia la mirada, ens fa veure-ho d'una manera absolutament diferent. No? I aleshores, clar, per què ho fem això? Per què intentem introduir aquest concepte que és la ciutadania la que té que decidir? Doncs, evidentment, perquè és ella que ha de cobrir les seves necessitats, ja sigui de cura, de lleure, de salut física, per fomentar la cultura. I aquí hi ha un tema, jo crec que per mi és central, que és el concepte d'hàbitat. No? Hàbitat amb el sentit de que una persona no només es protegeix a casa seva, un equipament, no només l'equipa amb ella perquè està dintre casa seva, sinó l'equipa quan surts al carrer, però definitivament hi ha un punt d'equipament molt més important, que és del que precisament hem a parlar avui, no de l'equipament, de la protecció més propera que pot tindre, sinó de l'equipament més general. Però tot forma part de la seva protecció davant i del seu gaudir de la ciutat. No? Aleshores, jo diria que la millor manera de fer això és escoltant els ciutadans, la ciutadania, els que són els seus destinataris. I això com a idea bàsica, no? Com a idea bàsica per definir el concepte d'equipament. I a partir que definim el concepte d'equipament, jo crec que tindríem que definir un altre concepte també molt clar, que és com s'hi pot accedir amb aquests equipaments, com s'hi pot accedir. O sigui, el tema de l'accessibilitat universal, abans d'entrar pròpiament en la discussió de qualsevol tipus d'equipament, no? L'accessibilitat universal és un tema, jo crec que és bàsic. Però ja no parlem d'una accessibilitat només de caràcter físic, sinó sensorial. O sigui, hi ha moltes persones que tenen capacitats d'altres i que en aquests moments no poden accedir als equipaments de Sant Cugat, on de portar els nens a Cerdanyola, o a Rubí, o a Barcelona. No? I un altre concepte ja bàsic, que també tindríem que tindre molt clar pel tema de quan formulem els equipaments, és el tema de la sostenibilitat. En els moments que estem vivint, és que això pot canviar tots els nostres conceptes i totes les nostres idees, absolutament, i d'una forma radical, de com s'han de viure els equipaments. No? Què vol dir això? Pues, bueno, com regenerem aigua, com es produeix l'energia, si l'autosuficiència dels nous equipaments que l'autosuficiència dels nous equipaments que generem o que necessitem. Clar, evidentment, això és portar aquests equipaments a models passius que es puguin per ells mateix funcionar i que no siguin que no depenguin de d'altres energies. Això com a reflexió bàsica, però clar, si anéssim avançant, jo diria, molt bé, però això com ho hem de fer? Des del nostre punt de vista només hi ha una manera de fer-ho, que és tindre un pla marc on veguem d'una manera global totes les reserves de sol i com estan en aquests moments els equipaments i a partir d'aquí podem tornar a parlar.
Perfecte. Fem ara una primera ronda, si voleu un palet més breu i després seguim, seguim parlant. Esther, endavant.
Sí, gràcies. Déu-n'hi-do, Àngel, quina reflexió més global de tot plegat, eh? No, bueno, està bé, l'únic que he trobat a faltar una mica com de propostes concretes. En qualsevol cas, no, Albert, tu al principi plantejaves, no, un parell o tres de qüestions per encara aquesta tertúlia, perquè si no serà del tot impossible. Ja ho vam veure ahir, que amb dues hores ens vam quedar extremadament curts, per tant, intentaré cenyir-me una miqueta aquests tres conceptes i després sí que també, Àngel, m'afegiré aquestes reflexions globals que fas tu, però crec que potser una mica més concretes. Albert, preguntaves en primer lloc per la mirada, no? En quin punt està i què es pot fer per desencallar. Ahir ho vam comentar, eh? Faré molta referència, però és que clar, ho tenim com molt recent, perquè
lògicament.
Va ser ahir al vespre, per tant encara crec que no ho hem pogut acabar de pair. Per desencallar ben poca cosa hi podem fer, com sabeu, tot el procés de construcció de la mirada està en una taula que no pertany ara mateix a l'Ajuntament, per tant, des de l'Ajuntament no tenim cap altra cosa a fer, que de fet són dues. En primer lloc, esperar que aquest procés que està judicialitzat, que està, no, en uns tràmits 100% administratius, doncs segueixi tot el seu procediment i, evidentment, hem de gestionar aquest mentrestant. No? Fa ja molts anys que estem gestionant aquest mentrestant amb la comunitat educativa de l'escola de la mirada, i això és el que estem fent a data d'avui, que evidentment seguirem fent fins que la mirada sigui una realitat. La mirada, aquesta nova escola, és una de les prioritats, per no dir que és la prioritat en matèria d'equipaments educatius en el programa d'Esquerra Republicana. Per tant, farem tot el que estigui a les nostres mans i farem tots els possibles, no només per acabar la construcció d'aquesta escola, sinó per gestionar aquest mentrestant, no? Que és molt fàcil de dir, però és molt complicat de fer. Preguntaves també, Albert, per què tu ho volies posar sobre la taula.
Sí.
El pavelló de Can Roquetes. Per mi aquest pavelló de Can Roquetes no és només un pavelló, per mi és una zona esportiva, una zona segurament més cívica, més social, més comunitària que totes les altres zones esportives que tenim a la ciutat, no? Parlem d'espais interiors, també parlem d'espais exteriors. Per mi és molt important pensar que tota la gent que practica esport a la nostra ciutat, siguin infants, siguin joves, sigui gent gran, pugui tenir aquest espai de referència, no només per fer la pràctica esportiva com a tal, sinó que sigui el lloc mental de referència, no? I en aquest cas penso sobretot en, per exemple, les nenes, no? Aquestes nenes que tenim la gran sort que practiquen esport a la nostra ciutat, doncs que allà puguin fins i tot trobar-se amb les seves referents, no? Jo crec que això és una cosa molt important també que hem d'aconseguir, no? Crear aquests referents en l'esport femení, que molt segurament els tenim aquí a casa, els tenim al costat de casa, per sort també tenim el CAR, i en aquest sentit també hem d'estrenyar les aliances amb el CAR per aconseguir que aquesta vinculació entre l'esport d'alta competició i l'esport més social, l'esport més de base, doncs se segueixin enfortint. Per mi el pavelló de Can Roquetes a l'entorn de Can Magí, no? Uh-huh. No ha de ser només un pavelló per una única pràctica esportiva, sinó que hem de ser capaços de fer aquesta mirada àmplia, hem de ser capaços de gestionar-lo correctament, apostant pel multisport i, evidentment, treballant de la mà de tots els clubs i entitats esportives que puguin fer servir aquest espai per fer un ús al màxim de racionalitzat possible d'aquest nou equipament, en el sentit més ampli de la paraula. El tercer tema que volies posar sobre la taula era aquest concepte de biblioteca-biblioteques. Ahir ja vaig fer justament aquesta reflexió. Jo no penso en biblioteca en singular, no penso només en la biblioteca central que necessita la ciutat de Sant Cugat pel volum de població que té, sinó que penso en plural, penso en les biblioteques. Jo crec que Sant Cugat és una ciutat que no para de créixer dia rere dia, cada dia venen a viure més i més persones aquí, no faré el discurs que ja en sabem, no? Que en els últims 20 anys s'ha doblat la població, per tant, si es dobla la població és evident que tots els equipaments, des del primer fins a l'últim, s'han d'actualitzar i hem de preveure com serà aquest creixement i, per tant, hem de pensar com gestionem a nivell d'equipaments aquest creixement. En aquest sentit, insisteixo que jo parlo de biblioteques en plural perquè crec seriosament que, si bé és important que Sant Cugat disposi d'una biblioteca central, biblioteca no només com allò on hi ha llibres i s'hi va estudiar, sinó de nou com un centre de referència de la vida social, cívica i comunitària de la ciutat, també crec que és molt important aconseguir que aquestes biblioteques de barri, aquestes biblioteques de proximitat, siguin com han de ser, no? Per entendre'ns, que tothom se les pugui sentir seves. Sant Cugat, en el meu entendre, ha de ser una ciutat policèntrica, que tothom, qualsevol ciutadà o ciutadana, tingui tots els serveis i equipaments necessaris a l'abast, no? Aquella famosa idea de la ciutat de 15 minuts, doncs aquesta és la línia de treball. I acabo, 30 segons, uh-huh. Ja m'he pres això dels segons, també.
Amb la campaneta, també.
No, per favor. No, simplement dir que és evident, no?, que totes aquestes coses que anem dient ara, no?, aquestes tres que hem dit 1, 2, 3, són només tres d'aquelles coses, tres d'aquells equipaments que necessita aquesta ciutat. La ciutat no només necessita equipaments nous, que això igual sí que es poden recollir en un pla d'equipaments, però també necessita que aquells equipaments nous que hi haurà i els actuals tinguin un correcte ús i un correcte manteniment.
Molt bé. Moltes gràcies, Esther. Pere, els socialistes.
Sí, molt bon dia a tothom. Jo sí que vull afegir-me una mica a la reflexió que es feia amb anterioritat. Jo crec que sí que hauríem de fer una reflexió sobre el pla d'equipaments, una revisió sobre el pla d'equipaments, i agafant aquesta idea de l'Esther, de la ciutat policèntrica, hem de veure si els equipaments han de respondre només al barri o també han de respondre amb un interès general. Jo crec que ha de combinar les dues qüestions, no? Però sí que hi ha equipaments que són interès de ciutat i que, per tant, disculpeu, estiguin on estiguin, doncs estaran bé, però també hem de proveir d'equipaments de barri perquè hi hagi una certa cohesió social dins del barri. La decisió de la ciutadania, home, jo crec que els canals de participació estan establerts i jo crec que no ens inventem res quan parlem de que quan es fa un nou pla d'equipaments es consulta... Disculpeu.
Tens una miqueta d'aigua, si vols.
Sí, es consulta experts, fan diagnosis, fan elaboració, es treuen ràtios de recomanacions dels diferents organismes, amb cultura, amb esports, amb educació, i per tant es fa una proposta. I en aquesta proposta també hi entra la participació ciutadana. Jo a mi això, i disculpeu-me que ho digui, però els governs estan per governar i per prendre decisions i per liderar projectes. I aleshores els canals de participació de les ciutadanies són els que són i que per tant són prou rics, sobretot a la nostra ciutat tenim molts òrgans de participació, els consells de barris, consell de ciutat, els consells sectorials de cada temàtica. Per tant, tenim una riquesa participativa prou important en aquest sentit, o sigui, la ciutadania se l'escolta. Però això de basar-ho tot a la ciutadania, això serà el diguéssim, obrir un meló prou important. Jo crec que les qüestions i els creixements de la ciutat han d'anar també liderades i redirigides. Respecte als tres equipaments que proposava sobre la taula, jo crec que ho ha explicat l'Ester, en aquest moment hi ha una sentència, hi ha unes mesures cautelars d'un jutjat de primera instància que no té competència en matèria de medi ambient, que ha dictaminat unes cautelars sobre la retirada única i exclusivament del trasplantament de l'arbre. Per tant, la construcció de la mirada està totalment vigent i nosaltres som molt optimistes que quan el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya determini que el jutjat de primera instància no és competent i, per tant, no al·lugar a les mesures cautelars, el que haurem de fer és veure si en el temps en què es dictamina aquesta decisió és temps per fer el trasplantament de l'arbre o ens haurem d'esperar. Normalment ens haurem d'esperar segurament entre novembre i març, que és l'època de poder trasplantar els arbres. Per tant, ja tenim una data sobre la taula, que tot allò que no passi abans del novembre, doncs, encara que ho diguessin demà, bueno, encara estem en època de trasplantament, però encara que diguéssim ho diguessin el mes de juny, ja no es podria fer aquesta operació, per tant hauríem d'esperar. Ja tenim un calendari sobre la taula. Creiem i volem que sigui així, perquè la construcció de la mirada, que està prevista en menys d'un any, com a molt enganxi dos cursos lectius entremig. Per tant, la posada i l'aposta que ha fet aquest govern, després del nyap que ens vam trobar sobre la taula, perquè a més a més ser el primer nyap que vam trobar el dia després del Cartipàs, veure que hi havia un informe sobre la taula que determinava protecció civil, que la mirada no es podia construir allà on s'havia dit i on s'havien posat totes les expectatives a la comunitat educativa de la mirada. Per tant, corregir nyaps també ho hem fet durant aquests 4 anys i bastants. Respecte al pavelló de Roquetes. El pavelló de Roquetes és una proposta que en aquest moment ja tenim un projecte sobre la taula, un projecte realitzat per l'àrea metropolitana de Barcelona, però que això no significa que aquest projecte s'hagi d'encabir allà. És a dir, es pot trobar algun altre emplaçament. I per què ho dic, això? Perquè des del PSC també apostem no només amb aquest pavelló, sinó intentar créixer. Ja heu vist la proposta agosarada de la construcció d'un estadi. Per nosaltres no s'ha d'agafar tant al peu de la lletra, sinó el que estem reivindicant és que més enllà del que tenim previst, que són el pavelló de Rítmica i el pavelló de Roquetes, hauríem d'intentar fer una mirada una mica més llarga per construir realment un recinte esportiu polivalent que sigués capaç de també poder celebrar-s'hi esdeveniments culturals i que tingui una certa atractivitat en l'entorn, no només a l'entorn de Sant Cugat, sinó també a l'entorn comarcal, tipus concerts o tipus espectacles de gran format que s'hi poguessin. I per tant, aquí hi ha algunes pastilles. Per tant, seria molt possiblement agafar aquest projecte i poder-lo inquirir amb alguna altra pastilla. Per tant, nosaltres apostem per això, però també en el món esportiu, sobretot el cobriment històric que tenim des del PSC de les pistes Sant Francesc, però ja no és cobriment, sinó realment adequar-ho com un pavelló. Aquesta setmana hi he estat precisament amb un membre de l'AFA del Collserola que em va voler ensenyar el projecte. Jo el vaig comprar, diguéssim, amb el sentit de dir que crec que té tota la lògica i, per tant, jo crec que hem d'impulsar això i, a més a més, d'aprofitar algunes pistes esportives de l'escola. I la darrera qüestió que deu al tema de les biblioteques. Totalment d'acord l'anàlisi que ha fet l'Ester. Més enllà de parlar de la Biblioteca Central, malgrat tinguem aquest projecte sobre la taula i que quasi podríem començar a exercir, jo crec que hem de parlar d'una xarxa de biblioteques, i hem treballat, i sobretot ho ha treballat ella en aquest sentit, hem treballat d'intentar que realment l'organització de les biblioteques sigui una organització que sigui òptima i que doni resposta també a la ciutadania. Les biblioteques s'han anat transformant, ja no és un lloc on es guarden llibres i on es veuen llibres, sinó on passen coses. I aquestes coses passen en tot l'àmbit d'expressió cultural que tenim. I després ja seguiré.
Sí, després hi haurà un segon torn segur. Maite Auger, de Ciutadans, endavant.
Molt bé, bon dia a tots. Bé, no afegir moltes més coses a les que s'han dit en relació a l'Escola de la Mirada. Vull dir, l'Escola de la Mirada ara mateix no es pot fer res, com sabem, perquè hi ha les mesures cautelars. Llavors, un cop doncs, això quedi lliure, doncs, s'ha de fer a la major brevetat possible l'escola. Evidentment, porten ja molts anys, els nens estan amb barracons, mòduls, diguem-li com li vulguem dir, ah, i no és la situació...
No, mòduls molt
jo,
ben
jo
preparats,
ho vam dir
ahir,
també, això, va.
Perfecte, molt bé. Sí, com siguin, no tenen un espai per fer ús directe, han de sortir doncs, a l'hora de l'esbarjo, han de sortir, han de fer servir la pista aquella fora, han d'anar a un altre bloc a dinar, doncs bé, això s'ha de solventar i, evidentment, estem limitats per les mesures cautelars. En quan es pugui, evidentment, s'ha de fer i no hi ha, crec que hem sigut bastant clars sempre en aquest sentit i no res més a afegir. Amb el tema del pavelló, deia el Pere que s'han de fer servir els canals de participació, sí, però ja és que porten molt de temps les entitats esportives i molta gent de la ciutadania, doncs... demanant equipaments esportius que no n'hi ha. Llavors nosaltres doncs, proposem fins que no es pugui fer a la ciutat de l'esport, que és el que a nosaltres ens agradaria, doncs, fer cobrir pistes, sigui la del Collserola i alguna pista a Mirasol, doncs, fer servir equipaments. Ara mateix no hem d'obviar que hi ha molts esports de pista que els nens per fer entrenaments estan cada dia anant a un lloc diferent, a hores intempestives, llavors estaria molt bé doncs, poder gestionar i tenir espais on puguin estar tant bé a l'estiu com a l'hivern, que també treballen, fan pràctica d'esport. El tema de la ciutat esportiva, nosaltres volem fer una ciutat esportiva on hi hagi cabuda per tots els tipus d'esports i una piscina perquè també es puguin fer activitats a gran escala, vull dir, aquí els nens, per exemple, que fan waterpolo no poden fer-ho aquí, han de sortir del municipi doncs per fer activitats, també doncs fer els espais que quedin esportius lliures, els hauria d'aprofitar pel matí la gent gran que té menys recursos i que els hem de fer servir, vull dir, els tenim i no els podem limitar. Llavors, hem d'obrir a tota la ciutadania, absolutament a tota, que puguin fer pràctica de l'esport, que és algo molt important. També demanem fer una piscina al barri de Sant Francesc. O sigui, no tenim piscina des de fa molts anys, només hi ha piscines al Parc Central. És una demanda que nosaltres ja havíem fet en el mandat anterior i seguim sense tenir-la, però bueno, s'ha de cobrir i s'ha de fer espais amb el tema del pavelló. Aquesta és la nostra proposta. Crec que hem de poder doncs, donar cabuda a tots els esports, no només al bàsquet, a l'handbol, al hoquei, no, a tots. Per últim, comentàvem el tema de les biblioteques, per senyar-me una mica el que tu has dit. El tema de les biblioteques, s'han de fer biblioteques més de proximitat? Sí. Sí, sí, s'han de fer, o s'ha de fer una més central, més gran, perfecte. O sigui, nosaltres estem a favor de tot això, tot el que sigui cultura, faltaria més. El que sí que nosaltres demanem és que a totes, o a moltes de les que es puguin, o la gran, amb una central, hi hagi un espai, una sala especial per nens i adolescents amb dificultats, bé siguin sensorials, bé siguin amb dificultats sensorials. Llavors ha d'haver una aula que estigui preparada, un espai dintre de la biblioteca on estigui adaptat per tot aquesta població i que puguin doncs, parlar, que puguin a un pare llegir un conte, que puguin veure audiovisuals i que estiguin en un entorn segur. Llavors, no podem limitar a tenir una biblioteca on només vagin els infants, els adolescents i els adults a agafar un llibre o a llegir o a estudiar, sinó que també hem de donar cabuda que ara mateix el nostre municipi no té. Crec que és important no obviar aquesta part de la població.
Molt bé, perfecte. Gràcies. Maite, Oriol, per part de la CUP.
Sí, a veure, primer, òbviament, a banda de valorar, o per poder valorar bé aquests tres equipaments, jo crec que és pertinent, doncs, òbviament, fer com una mica... els ítems no, centrals que polítics sobre el que la CUP pensa pel tema general dels equipaments, vale? Perquè això condiciona al final doncs, la posició que puguem tenir davant del pavelló, de la biblioteca, de la mirada no. La veritat és que la mirada ho hem explicat moltes vegades, estem en consonància amb la necessitat de que s'ha de tirar endavant, la necessitat de que és el lloc, és l'únic lloc, si volem mantenir la mirada com una escola de barri, és l'únic lloc possible, és aquest. Si no, ens en podem anar doncs, a la Guinardera o ens en podem anar a Can Sant Joan o el que sigui, però no és l'objectiu d'una escola, ni és el que es mereix un barri com Volpelleres, que va néixer sense equipaments i el qual hem hagut d'anar dotant doncs, en aquests últims temps. Vale? Per tant, la mirada, jo ja ho dono per explicat. Llavors, nosaltres, quan parlem d'equipaments, en primer lloc, sí que és veritat que a la ciutat li fan falta equipaments, és evident, creixement de població... barris disseminats, amb orografia molt concreta, no? Alguns molt particulars, però el primer és aprofitar el que tenim. És manteniment i aprofitament dels equipaments existents. Vale? Per tant, ampliació d'horaris, serveis als matins, serveis a les tardes, encara que sigui a primera hora, abans de que surtin els escolars o abans de que l'esport federat doncs practiqui o els ocupi, i també ampliació de l'horari de les piscines municipals. Creiem que això sí que, i més cada cop en el context d'emergència climàtica, no pot ser que les piscines obrin 2 mesos a l'any. Vale? Creiem que s'ha de fer un esforç i a l'hora de buscar nous contractes o noves licitacions al servei, doncs ampliar com a mínim tot el juny, bona part del setembre, etc, perquè són mesos on la calor ja, com, bueno, què us haig de dir si sortiu al carrer. Vale? Aleshores, manteniment i aprofitament dels equipaments. Aquests equipaments han de ser espais polivalents, han de ser espais multifuncionals, i això no només s'aplica a l'esport, també s'aplica a les biblioteques, i a més és una tendència que és l'actual, les biblioteques s'aprofiten per múltiples espais, des d'espais d'estudi, lectura de llibres, fins a doncs moltes altres activitats. Per tant, quan es planifica un equipament o quan es remodela un equipament, s'ha de pensar en aquesta polivalència, vale? I participats per les entitats i el barri. Vale? Per nosaltres això també és una clau. Més enllà de poder posar a consulta pública un equipament o una proposta o un pla general d'equipaments, nosaltres ens estem referint a processos participatius com el que es va fer a Canyameres, vale? O sigui, processos participatius forts i processos participatius amb intenció, vale? I treballats al llarg del temps, no només una consulta puntual, o Can Llobet ara mateix, per exemple, no? El pla estratègic de Can Llobet, que també creiem que és una de les maneres de fer, vale? Importants. I aquests dos exemples concrets em permeten exposar l'últim punt, vale? Que és la importància d'arrelar els equipaments als barris i responent a les necessitats. Això crea centralitats, com ja s'ha dit, vale? I també permet fer aquestes microintervencions o aquests equipaments, no li direm micro en el sentit pejoratiu, sinó més petits o de més petit format, que no són una ciutat esportiva o un espai firal o una cosa que sembli aquí que volguéssim al Palau Sant Jordi, sinó espais que vagin en relació a les necessitats dels barris i de la vida i l'activitat creixent dels barris de Sant Cugat. Vale? Per tant, el pavelló de Can Roqueta sí que és veritat que per molts esports i per esponjar certes activitats fa falta, ha de ser polivalent, i també una mica en la línia que s'ha comentat abans, la biblioteca central, sí, modernització de la biblioteca també, però també els barris més perifèrics o més allunyats del centre també disposar de serveis adaptats a les seves necessitats, ja sigui una biblioteca de més petit format, ja sigui ampliació de l'horari de les biblioteques vinculades als centres educatius quan així es pugui, o bibliobús, etc, etc. I aquí ja acabaria la primera intervenció.
Perfecte. Doncs ens queda temps per fer una segona ronda al voltant d'uns 3 minuts cadascun. Vinga, endavant, sí. Àngel.
Evidentment que hi ha temes de dèficit de manteniment de les instal·lacions, dels equipaments, són dèficits estructurals, però és clar, podem parlar del dèficit, podem parlar de que al bàsquet li falta ajust d'instal·lacions, podem dir que el pavelló de Roquetes hi estem tots d'acord, evidentment, com no hi hem d'estar d'acord, podem dir que una biblioteca central, doncs, ens sembla meravellosa perquè és un gran equipament i és un equipament pur i activitats que s'hi puguin realitzar allà dintre, però és clar, jo continuo anant a la idea que podem cobrir pistes, les de Leonardo, les de Catalunya, etc. Per part nostra també podem dir, i ens sembla també que és raonable pensar que plantejar una ciutat esportiva com nosaltres pensem és un tema que no és una gran macro instal·lació, no és una cosa per donar un servei directe a la ciutadania. No estem parlant aquí de fer grans pavellons, sinó donar serveis que puguin utilitzar els ciutadans, ja no de Can Ametller, sinó de tota la ciutat, que ens marqui un punt de referència. Però jo torno al d'abans. Jo penso que és un error conceptual si abans plantejar tot això que estic dient, si abans, o si abans no tenim una planificació. O sigui, que s'ha de fer una planificació. I fer planificació no vol dir que ens estem aquí 2 anys fent una planificació. Es pot fer amb celeritat. Jo penso que, des del meu punt de vista, és una irresponsabilitat començar a parlar d'equipament sense saber la seva valoració econòmica, no sé, és com si féssim cartes als Reis, o que anem redistribuint les coses d'una manera així, doncs mira, com a bolets, no? Jo crec que és una mala praxi. Jo crec que cal recuperar el pla que teníem, perquè almenys és l'únic pla que he vist fins ara penjat a la web de l'Ajuntament, el de l'any 2017, perquè a l'actual no hi ha cap document penjat que parli d'aquest equipament, són documents buits, he vist 11 documents buits que no hi ha res a dintre, i dic, ostres, i buscant per tindre aquesta tertúlia, veig que al final m'he trobat el pla del 17, que és l'únic que hi ha allà, i és l'únic, és bastant complet. I llavors, bueno, a partir d'aquí, no sé, recuperem-lo. Jo no dic que estigui aquí aprofitat d'una manera allò literal, però almenys allí hi ha una redistribució. No sé, planificar, què vol dir planificar? Que urbanísticament veiem les reserves de sòl que tenim, que econòmicament tenim un quadre, un petit Excel, no estem fent aquí un algoritme tampoc allò impossible de resoldre, un Excel, temporalitzem les inversions, no sé, fem-ho d'una manera responsable. Jo crec que aquesta manera de fer, vaja, ens evitaria molts forats econòmics i ens evitaria la mala gestió. Llavors jo crec que aquí també hi ha un tema que hem de partir. Abans de fer moltes propostes, m'hauria de saber la situació actual que té l'Ajuntament, la situació actual econòmica. Jo no la sé. I m'agradaria tindre un pla d'equipaments...
Els hi pots preguntar als teus companys.
Em deixes acabar?
Bueno, teniu grup
deixa'm acabar, sisplau.
Bueno,
jo no t'he interromput,
És una tertulia, és un debat.
Bueno, però deixa'm acabar de parlar el meu... Deixa'm fer un discursillo i a partir d'aquí... Gràcies, guapa. Perdona.
No, guapo tu.
Perdona. Home, doncs no em tallis. Doncs, clar, el tema és de dir... T'ho he dit, perdona, jo no sóc així, m'he equivocat. Ho sento, de veritat.
No,
a mi sí que em passa, a mi em fa mal haver t'ho dit.
Cap problema, Àngel, segueix.
Ja està, ens hem disculpat.
Bueno, però us agrairia que no em tallis, jo no us tallo, intento ser educat. Bueno, a partir d'aquí, clar, doncs, no sé, jo dic que per no fer forats econòmics, fem una planificació, no la tenim, fem una distribució equilibrada dels equipaments a la ciutat, fem una distribució dels equipaments amb els recursos que tenim. És que parlem molt, però no sé si els propers dos anys podrem fer absolutament cap equipament. És que, esclar, fer propostes em sembla molt bé, i tindre-ho més o menys organitzada amb una certa planificació, però m'agradaria temporalitzar-la també en funció dels recursos que tenim, dels recursos que podrem tenir, dels recursos que podrem obtenir, etc. Però és que això, ara per ara, és un tema complicat. Llavors, clar, anant a temes més concrets, doncs jo et diria...
Ves una miqueta ràpid, sisplau.
Sí, bueno, si no, evidentment, no, clar, si poso... Bueno, sí, la Biblioteca Central, sí, que poca cosa puc afegir. Uh-huh. Vull dir, el tema de què deies, de nosaltres plantejam equipament esportiu, bueno, també Can Roquetes, clar, evident. O sigui, el que no farem, planificar no vol dir desfer el que tens, planificar vol dir aprofitar i millorar també el que tens. En aquest sentit... Doncs, clar que sí, la mirada és un tema que, bueno, que ens fa mal a tots, evidentment que ens fa mal a tots, que trobar una solució és complexa, sí, evidentment que és complexa. Bueno, doncs, vale, no sé, acabem-ho de donar-li tres voltes, nosaltres pensem que encara s'hi pot donar tres voltes més i buscar una miqueta més per veure com ho podem acabar de resoldre. Però, dic, però si tinguéssim que parlar d'una proposta concreta, jo et diria que per nosaltres una ciutat esportiva seria una bona solució, i més, com que són sòls nous que apareixen a la ciutat, jo crec que és el moment de que amb els nous sòls de Can Ametlla puguem fer una redistribució ja, et diria, si no finalista, d'una manera completa i posant-nos tots, no parlo de fer nosaltres, parlo de fer-ho tots.
Perfecte, moltes gràcies. Esther?
Sí, gràcies. Àngel, com ahir, bàsicament, m'agradaria contestar-te moltes coses, però com que anem justos de temps, i també crec que és important que tothom pugui fer aquesta segona ronda en bones condicions, faig una mica de reflexió o dit d'altra manera, una mica de focus més global, no? Jo crec que avui estem parlant d'un tema tan important en una ciutat de pràcticament 100.000 habitants, com són els equipaments, i aquesta adequació i adaptació, sobretot projecció dels equipaments que li són necessaris en aquesta ciutat, com deia, de pràcticament 100.000 habitants, que vol tenir la mirada cap al futur, no? Actualitzar-nos i sempre tenir la mirada cap endavant i intentar mirar el mínim possible enrere, perquè a vegades mirar enrere no ens permet tirar endavant. I jo crec que ja sigui que estiguem parlant d'equipaments esportius, equipaments culturals, equipaments sanitaris, equipaments de qualsevol tipologia, crec que hi ha d'haver una idea que ens sobreplani, que és la idea de posicionar Sant Cugat com a ciutat en el mapa del país. això que és una frase molt buida, certament, no? Podem dir vol dir molt i vol dir molt poc al mateix temps, sí que persegueix aquest objectiu, no? De donar resposta als ciutadans de la ciutat, aquells ciutadans que estan organitzats i que, per tant, practiquen esport, proposen activitats culturals, estan implicats en el lleure, totes aquestes coses, els hem de tenir aquesta capacitat de donar resposta, per tant, de treballar amb ells totes aquestes propostes i també, evidentment, doncs, explicar que a Sant Cugat tenim tota aquesta capacitat d'acollir, per exemple, competicions esportives d'alt nivell, acollir propostes culturals també amb un cert reconeixement, etc. Aleshores, en aquest sentit, ara m'intentava fer com una mica de resum, no? com a molts grans trets de per intentar aterrar aquesta idea que estava com intentant explicar ara, i per exemple en termes esportius evidentment hem de pensar en aquests equipaments, no?, que n'hem parlat ja molt sobradament entre ahir i avui, però també hem d'entendre que l'esport també es practica al carrer, per tant tot allò que sigui adaptar espais per rutes saludables per la gent gran, pas de calistènia, mai te pots explicar com diu sempre l'Aldo, no?, que això és una proposta vostra i tot plegat, sigui de què sigui la proposta, és una molt bona proposta, per tant s'ha de seguir tirant endavant aquesta idea de poder practicar també esport al carrer. En termes d'equipaments culturals, hem de ser capaços de combinar aquestes activitats més properes, aquestes activitats properes als barris, una ciutat policèntrica, amb aquelles activitats que acullen grans equipaments. És evident que un equipament està en un barri, però això no és excloent que hi pugui anar la gent de la resta de la ciutat. No? Hem de tenir aquesta capacitat de diferenciar que, per exemple, el teatre auditori està ubicat en un espai en concret, evidentment té una visió claríssimament de ciutat, m'atreviria a dir fins i tot de país, fa una programació de qualitat, fa una programació que estem aconseguint que cada vegada sigui més i més paritària, i també combinar-ho amb altres equipaments més propers. En termes educatius parlem d'escoles, evidentment, però també parlem que Sant Cugat és una ciutat educadora en la seva essència, aquesta mirada 360, insisteixo en els parcs, insisteixo en els patis oberts de les escoles, insisteixo en cobrir tots els patis escolars, intentar dotar-los d'ombres perquè tothom en pugui fer ús, parlo també d'equipaments sanitaris, aquells que depenen de nosaltres i dels que no, i acabo amb una pinzellada molt, molt petita d'aquests equipaments, entre moltes cometes, patrimonials. No s'ha parlat del monestir i em sap una mica de greu, fins i tot, una mica la joia de la nostra corona, no? I per tant també hi hem de destinar tots els esforços possibles en seguir-lo rehabilitant i dinamitzant, com amb les masies que tenim en aquesta ciutat. I ja acabo amb una cosa que no té res a veure amb equipaments, però sí que és cert que quan parlem d'equipaments i parlem de gent que fa coses a la ciutat, hem d'aconseguir que ningú quedi enrere, i per tant en tots aquests equipaments hi ha d'haver una tarifació social per poder fer que tothom practiqui aquestes activitats. Perdó.
Gràcies. Espera't.
I també que estiguin preparats, ja, jo afegeixo, a persones amb diversitat funcional. Vull dir, jo crec que amb això ho tirem endavant. Escolta, jo sentint l'Àngel, la veritat, i no és perquè no ens coneixem, no ens coneixem, però l'estrès d'equipaments que tenim aquí és fruit de la política de 32 anys dels governs de Convergència, PDeCAT i Junts. És que és així. Aquesta mancança i aquest creixement desmesurat de manera exponencial, que hem doblat la ciutat en 24 anys, haurem doblat la població de la ciutat, ha fet que no creixessin els serveis i els equipaments en mesura de les necessitats de la ciutat. Per tant, això, com si vinguessin amb les mans a la butxaca, jo no sé res d'abans i el que havia estar i ara hem de reflexionar i la ciutadania, em sembla molt bé, però tothom té un passat i tothom porta unes sigles a darrere i tothom ha de ser conseqüent amb aquella política que ha gestionat, no en els darrers 4 anys, sinó en els darrers 36 anys, que van estar 32 anys. Per tant, una mica d'autocrítica jo crec que s'ha de fer en aquest sentit. Primer punt. Segon punt. Si hem de construir equipaments, no ha de ser només i exclusivament per donar cobertura a les necessitats dels clubs esportius. Els clubs esportius són entitats privades. Llavors, allò de fer una construcció per donar-lo a una entitat perquè el gestioni o perquè l'ocupi al 100%, doncs aquesta no és la política del PSC. La política del PSC en matèria d'equipaments públics ha de ser una política compartida en qual els clubs tinguin franges horàries, però també hi pugui haver-hi gaudi de la ciutadania, o la mateixa organització dels esdeveniments de ciutat es puguin inquibir, però és que ara resulta que no tenim suficients equipaments per poder-ho fer tot. Per tant, hipotecar tal com passa a dia d'avui, hipotecar determinades instal·lacions esportives únicament i exclusivament per determinats clubs i que es pensin que allò és seu, doncs no va per aquí la política del PSC en aquest cas. I el que també s'ha de fer és que els clubs s'adonin de quin és el cost. El cost de manteniment d'obrir aquella instal·lació, el cost de construcció d'una instal·lació nova, el cost de tenir una consergeria aleshores que són, el cost dels subministraments que hi ha. Jo crec que han de ser conscients, perquè hi ha una certa queixa també amb qüestió de subvencions, però és que hi ha unes subvencions indirectes que no són conscients i aquí tot es paga, vale? I llavors la dreta, amb el seu discurs de hem de baixar els impostos, com s'ha de pagar aquest manteniment? Hi ha alguns que defugen de l'àrea metropolitana. L'àrea metropolitana ens està fent unes inversions a la ciutat, que si no tinguéssim l'àrea metropolitana, que els hi preguntin a Rubí, aquest pavelló de, precisament de Roquetes que estem plantejant, l'estem plantejant amb diners de l'àrea metropolitana. Ara, la consellera Vilagrà, en la inauguració del complex esportiu, va anunciar que la Generalitat disposaria de 200 milions dels Next Generation. Aprofitem per instal·lacions esportives per poder-ho fer. És a dir, hi ha tot un seguit de qüestions. A mi, mira, Àngel, a mi no em talles tu, em talla el moderador, perquè has parlat tant tu que els altres ens han quedat sense temps. Bueno,
senzillament, a mi m'agradaria
tenir campaneta, saber qui paga, com es paga, també és prou important, i després pensava que ho diria l'Ester, però ens han deixat Torrenegra ha estat un procés de participació que el Consell de Ciutat també ha fet recomanacions de què, com podria ser l'aprofitament, no només de la Masia, sinó de l'entorn. És a dir, són debats que hem d'obrir, però obrir el debat absolutament de tot el pla d'equipaments de la ciutadania té els seus perills.
Vaig, intento anar molt ràpid. No contestaré a ningú perquè no tenim temps, llavors aniré i explicaré una mica més del que volia explicar al principi. A nivell cultural o a temes culturals, algo que ja nosaltres ja havíem comentat era cedir espais que ja tenim al municipi per les entitats que fan activitats diverses i variades. Crec que seria interessant poder valorar aquesta opció. S'han de promocionar també activitats i exposicions a llocs on ja tenim, que s'hauria de fer de promoure amb artistes de renom, perquè així també doncs, generem que la gent jove també pugui anar i visualitzar cultura, que també és molt interessant. Nosaltres també, com a proposta, ens agradaria tenir un palau de congressos i un recinte firal. Hem de donar cabuda a les empreses tecnològiques... però portem des del 2015, no em diguis que t'he copiat.
Des del 2011.
No, jo abans no estava, per tant no et puc dir, però bueno, és igual.
Ni tu ni els altres estaven en 2011.
Però bueno, doncs això, donar cabuda a empreses tecnològiques, farmacèutiques, que tenim moltes, i d'investigació. Hi ha empreses privades, que ara mateix, petites empreses que tenen alguns auditoris de cabuda petita, els estan llogant, llavors creiem que hauria de ser posicionar a Sant Cugat en el mapa i poder tenir un espai doncs per fer totes aquestes coses. I ja està.
T'agraeixo no moltíssim la brevetat, Maite. Oriol, tanques tu.
Bueno, i a mi sempre em toca tancar. Aleshores sempre em queda poc temps. Però bueno, en tot cas sí que destacaria una cosa que crec que és important, que aquí s'està parlant, però s'ha parlat d'equipaments la majoria de vegades, perquè sempre no es pot afirmar mai sempre, però la majoria de vegades com a concepte d'edificis amb quatre parets. Nosaltres volem reivindicar com a CUP que el carrer ha de ser un equipament i s'ha equipat el carrer, s'està equipant, però s'ha de continuar equipant. I això enllaça amb la línia doncs, de fer uns barris i crear uns barris més dinàmics, amb les seves pròpies centralitats i que puguin adaptar-se a les necessitats de la seva població. Per tant, nosaltres reivindiquem doncs, això, no? Dotar d'espais més petits, més acotats i més a disposició de la gent, en el sentit de que doncs, pot estar bé o menys bé, o ens pot semblar més o menys bé el tema d'una gran ciutat o un punt central, però aquí, a part que ja han manifestat que no creiem que sigui la prioritat, que la prioritat creiem que són els barris, i quan parlo de barris vull dir tots els barris de Sant Cugat, del municipi, això també implica desplaçaments. I moltes vegades, o de moment actualment, la majoria són en cotxe. I per tant creiem que també per una qüestió de sostenibilitat l'aposta per dinamitzar els barris i pels equipaments a peu de carrer creiem que és molt millor. I és la que defensem de forma prioritària, que no única, com a CUP.
Molt bé, perfecte. Doncs anirem tancant. Moltíssimes gràcies, us agraeixo la brevetat. Ja sabeu que el format no és estrictament de debat, no vull comptar de temps, crec que entre tots fem una mica d'equilibri. Un dia uns parlen una mica més i els altres parlen una miqueta menys. La CUP li acostuma a tocar el rebre, també t'ho dic, i és veritat.
Però la propera, el proper mandat no serà així.
Exacte. Pugeu un parell de graons i ho arreglarem, això.
Ja ho veurem.
Doncs, ara el gall del monestir descansa fins després de les eleccions. El 31 de maig tornarem amb els representants d'aquest nou ple municipal, amb un nou ordre o no, potser seran els mateixos, potser serà diferent, veurem quin és el resultat. Cada 4 anys és molt apassionant, ho explicarem a Cugat Mèdia i la resta de mitjans de comunicació de la ciutat. Molta sort als vostres partits i el 28 de maig, i molt bon dia a tothom, moltes gràcies, i als oients fins al 31 de maig.
Gràcies. Moltes gràcies.
Adéu, bon dia.